Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són ara mateix les 12 i 20 minuts. Avui dimecres, sens dubte, la notícia no només del dia, sinó també d'aquests últims dies de la setmana, del que portem potser d'aquests poc temps d'estiu, se situa a Tivissa, en aquest incendi forestal que ha cremat ja més de 800 hectàrees, un incendi que ja està en fase d'estabilització, està estabilitzat, però per a que ens en doni més detalls hem pogut contactar amb el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre, el Fèlix González, al que se li envia telefònica. Senyor González, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada a la ràdio i per a contestar-nos a les preguntes que molta gent probablement s'estarà fent ara mateix, no? Una d'elles, per exemple, senyor González, és quan es passarà d'aquesta fase, crec que ja són tres fases, la d'estabilització, la de control i la d'apagat definitivament d'aquest incendi. Ara mateix ens trobem en estabilització d'aquest foc. Què ha de passar perquè pugui controlar-se?
Bé, en la situació que estem de control, o sigui, foc estabilitzat, el que considerem és que en principi no pot propagar, no es pot ser més gran, i tenim el que és el perímetre d'alguna manera en garanties de que no pugui propagar. Avui el que dediquem tots els esforços és a resseguir aquells punts calents que hi queden a l'interior o en el límit del perímetre, assegurat que les fumaroles no ens comporten cap revifalla, estan localitzades i estem seguint en línia fins on hem arribat, i després acabar de fer el seguiment de tot el perímetre, ja que en el que era el flanc oest és una zona que només s'havia treballat amb mitjans aeris perquè no es va poder accedir amb personal amb línia d'aigua ni es podrà accedir. Llavors, en aquesta zona oest estem helitransportant personal en diferents punts per poder fer el seguiment del perímetre totalment a peu, i llavors poder garantir que ja no queda cap punt calent a prop de perímetre i que no se'ns pugui propagar si hi ha algun canvi de condició meteorològica i demés. Fins que no acabem de perimetrar-ho tot i de controlar amb total garantia aquestes fumaroles que tenim a prop de perímetres, evidentment no ho podrem donar per controlat.
Efectivament, així aquesta situació ara mateix d'aquest incendi, que començava precisament el diumenge dia 15, que, a més, senyor González, coincidia amb l'inici de la campanya d'estiu. És a dir, que déu-n'hi-do també quina manera de començar, no?
Sí, bueno, però en principi és un incendi que degut probablement a moltes probabilitats amb un tema d'una tormenta i d'un llamp. Això és una situació totalment natural que no depèn de ningú, i la característica d'aquesta és que en aquests casos els punts on impacten on hi ha l'inici de l'incendi són punts inaccessibles, que si a més coincideix, com ha passat en aquí, que des del punt de vista de penetració de camins no és, vull dir, no hi ha possibilitat perquè no existeixen, complica molt les tasques d'extinció i realment fa que es pugui limitar a transportar personal i que depengui món de les condicions meteorològiques el poder fer actuacions en un període de temps més perllongat o no.
Precisament ha estat això, no? La dificultat en l'orografia del terreny, també la situació meteorològica en quant al vent que ha bufat aquests dies, ha complicat, imagino, les tasques d'extinció d'aquest incendi.
Sí, a veure, quan no hi ha una situació de vent molt marcada, vull dir que no hi ha un vent molt fort que ens hauria complicat per un altre aspecte, perquè ens hauria fet més difícil el control del cap, en una situació com l'actual que hem tingut en aquest incendi, d'entrades de mestral durant la tarda-nit i entrada de marinada després del migdia fins a la tarda, ens està canviant durant el dia tot el que és l'abans de l'incendi en dos sentits oposats. Doncs això fa que els treballs que no hem pogut consolidar durant el dia en un sentit després ens sobre l'incendi en sentit contrari. Per tant, ens ha fet molt complicat el que és arribar a la fase d'estabilització, perquè l'afectació de diferents valls ens estava obrint el treball i anul·lant a vegades. Hem fet treballs que després han resultat infructuosos pel canvi de vent que ha anat sent alternativament. Ens ha complicat molt l'extinció.
Podríem dir que la clau d'aquesta estabilització ha estat la pluja d'ahir a la tarda?
Bueno, jo a la pluja li he d'agrair que ens acorti el temps que hem de mantenir aquí el retén de bombers en el control de perímetre i en l'estabilització de tota la superfície afectada. Però realment l'incendi, el potencial que tenia, no s'ha fet més gran gràcies al treball que ha fet el dispositiu de bombers. Uh-huh. Perquè tot el que és l'entrada al barranc de Fogassos, sí, i tot el que és la part de Frides, si realment no hi hagués hagut el treball de control de la propagació d'aquest perímetre, estaríem parlant segurament d'una altra afectació, tot i que hagués plogut. Mm. Evidentment, el fet de ploure va permetre consolidar uns treballs que s'havien fet, per exemple, en el flanc oest, que s'havien treballat unes cremes, i bueno, va ajudar a reforçar aquestes cremes, i de fet, com dit, ens ajuda a que hem pogut treure més recursos que amb aquesta pluja ja no són tan necessaris per mantenir el control d'aquest incendi, i que ens hauria allargat 3 o 4 dies més si no hagués plogut. Però el que és el fet de perimetrar-ho és gràcies a les maniobres que es van fer amb mines d'aigua, amb mines de defensa i amb maquinària pesada.
Inclús, de totes maneres, hi havia la possibilitat de que amb el canvi de vent hi hagués una complicació força, podríem catalogar, extrema en aquest incendi, perquè hi havia una possibilitat de que inclús es pogués estendre a 6.000 hectàrees més i situar-se direcció cap al municipi de Tivissa. Aquest incendi.
Efectivament, és el que deia. Vull dir, nosaltres vam prioritzar tot el que era, en aquest sentit, el flanc nord i est, perquè és el que dona entrada als barrancs que encaren cap a el poble de Tivissa i que representaven un potencial d'unes 2.300 hectàrees més de les que en principi teníem acotades com a eixos de confinament. I per això dic que la pluja ha entrat, evidentment, però aquest perímetre, la part d'entrada d'aquests barrancs, nosaltres vam acabar de consolidar el que seria el dimarts a la nit, es van acabar de tancar i es va poder garantir que no hi havia el foc, ja no hi entrava en aquests barrancs.
Una altra pregunta que li volia comentar, senyor González, és que, si no m'equivoco, els primers que arriben a un incendi són els voluntaris de la zona, en aquest cas els de Tivissa. El que passa és que des de principis de maig que estan en vaga, a no ser que hi hagi un incendi com aquest, la vaga queda en segon terme. Però el paper dels voluntaris que continuen estant en vaga reclamant aquesta mútua que reclamen per amb ells és fonamental?
A veure, jo diria que aquí hi ha un tema conceptual que és erroni. Vull dir, els bombers voluntaris és personal que voluntàriament es presta a donar un servei a la població en la qual està integrada a la seva població i, per tant, no té cap mena de relació laboral amb l'administració. Per tant, és un servei que es presta de forma altruista i que quan la forma de funcionament és que quan hi ha un sinistre en el poble d'on són, se'ls activa, ells van al parc, agafen el vehicle i presten el servei. Per tant, el concepte vaga, quan no hi ha una relació laboral, jo crec que no pertoca. Evidentment, els bombers voluntaris estan en una situació que intenten, posen sobre la taula un seguit d'aspectes que estan, bueno, que els hi preocupa i que l'administració en té coneixement i està buscant solucions a veure si realment es poden atendre algunes de les reivindicacions que en tenen, però que moltes són antigues, que no s'ha aconseguit resoldre al llarg d'aquest temps i que s'estan buscant solucions. Sí. Jo no diria que ells en principi estiguin en una situació de que no hi sortim. A mi em consta que ells atenen els serveis que estan en l'àmbit de la seva primera intervenció i la resta, pues, evidentment, són persones que tenen una dedicació a la seva vida privada, pues, que pot ser un fuster, un cambrer, el que sigui, o un pagès, i l'atenció als serveis dependrà de la seva disponibilitat. I això és una relació que en el món del voluntariat sempre s'estableix en aquestes situacions. Mm. Si el tema d'aquesta preocupació per aquests aspectes influeix en la resposta que tingui o no, potser puntualment es dona, i en aquest sentit jo no puc admetre que es plantegi d'aquesta manera. Si és així, pues, realment crec que és algo que no ens afavorirà a la prestació de serveis que crec que ells també com a voluntaris volen fer. No? I ja dic, els problemes o els aspectes que els preocupen, l'administració està intentant trobar solucions, que solucions per a tot no sé si es trobaran, perquè hi ha algunes propostes que realment no sé si tenen un marc que permeti una solució, però s'està treballant i el que jo personalment penso que la situació de bombers voluntaris no ha empitjorat en el temps, sinó que s'han anat mantenint i aspectes que s'han millorat i evidentment que hi ha d'altres que encara resten per millorar o per resoldre, però que no, en tot cas no empitjoren situacions anteriors.
Suposo que el fet de que demanen els voluntaris és tenir una assegurança en una mútua que se'ls pugui cobrir en cas de, com diem, d'accident en la tasca d'extinció d'alguna mena d'incendi. De totes maneres, tenim pocs PACs de voluntaris a les Terres de l'Ebre. Un d'ells precisament és el de Tivissa, que va ser l'únic que va respondre a l'alerta del diumenge. La resta de PACs voluntaris, en aquest cas, no van atendre aquest avís, no?
Efectivament. Això és un tema que ens preocupa, perquè el que em consta a mi és que sí que hi ha aquesta actitud de limitar el que és la prestació del servei a el que seria la primera actuació pròpia del parc en l'àmbit d'actuació pues, del seu municipi o dels municipis que té assignats com a primera intervenció, però personalment a mi em constava que sí que hi havia el compromís de que en cas d'una gran emergència, com entenc jo que és l'incendi de Tivissa, hi hauria la preocupació per poder donar l'assistència també. Jo entenc que sempre estàs condicionat per la disponibilitat de personal, però confiava que en un cas com aquest hi hagués una major participació del col·lectiu de bombers voluntaris i en aquest sentit pues, a mi em preocupa que no hi hagi hagut més col·laboració.
En aquest cas, llavors, està molest en aquest cas pel fet de que no hagi hagut més resposta per part dels voluntaris?
Bueno, més que molest, jo crec que diria que no em satisfà que no hagin aportat l'ajuda que habitualment em presten, perquè el funcionament dels parcs de bombers voluntaris aquí a la regió de Terres de l'Ebre és dinàmic i jo estic molt satisfet com funcionen. I per tant, el que manifesto és que em preocupa que en una situació d'incendi d'aquestes dimensions però realment no hi hagi hagut una resposta més gran.
I tornant altre cop, senyor González, cap al tema de l'incendi, ho comentava vostè abans, no? És un fet natural, és la caiguda d'un llamp durant el diumenge per la tarda. No ha estat provocat ni molt menys en aquest cas. Però sí que és veritat que comencem l'estiu amb aquest incendi de 830 hectàrees. Començar d'aquesta manera, sens dubte, assusta a molta gent quan el tema dels incendis, ara que comença l'època, doncs la veritat és que sempre preocupa a tothom. És optimista de cara a aquest estiu? Creu que els parcs de bombers estan preparats en quant a gent, em refereixo en quant a personal suficient per a fer front a tots els incendis que es puguin arribar aquest estiu?
A veure, jo diria que els parcs de bombers estan dotats amb els recursos que s'han estimat necessaris i amb la plantilla que tenim per garantir les cobertures d'una campanya forestal. Una cobertura que pugui contemplar una multiplicitat de serveis i que garanteixi el 100% de duplicitats, triplicitats o més, seria, no sé si socialment, seria assumible. Això és una decisió que realment correspondria a la societat, però jo crec que és el mateix que pensar si a cada poble volem tenir un CAP i cada quatre pobles un hospital o una comissaria o un parc de bombers. Està dotat en funció del que històricament i per la plantilla que tenim es permet garantir una cobertura dels serveis en una garantia bastant elevada. I en aquest sentit la campanya està plantejada per poder donar la cobertura similar a la de l'any passat i similar a les campanyes anteriors. En quant a lo que és el risc, l'estimació que fèiem per aquest any era que seria un any, evidentment, la previsió és que serà més dolent que l'any passat, que realment va ser un any bo, i el que un inici de campanyes com aquest pues ens fa que, en tot cas, aquesta preocupació de si podia ser un any com el 2007, que tot i ser més dolent que l'any passat, pues bueno, no és dels més dolents, un inici com aquest pues ens fa que haguem de preveure potser una complicació de la campanya més gran que les primeres estimacions, que eren bàsicament en funció de la estadística, perquè la previsió meteorològica no permetia fer una concreció per analitzar en quin comportament d'any s'assimilava més, no? Estan feta per comportament i per estadística, pues, la que s'assemblava el 2007, i probablement serà algo més complicada.
I en quant a l'estat dels boscos?
Bueno, els boscos, el tema bàsic és que es treballi o que s'avanci sempre en el tema de gestió. Això és un tema complicat a Catalunya perquè la propietat està molt, és molt petita, i com que l'aprofitament dels recursos no són rentables, és complicat. Però, en canvi, en aquest cas, sí que s'ha de remarcar, per exemple, en el cas de l'incendi d'aquí de Tivissa, és important remarcar que els treballs que s'havien fet de gestió forestal en aquesta zona han donat el seu fruit. En quin sentit? De que els punts d'emplaçament d'aigua per incendis forestals estan ben emplaçats, estaven ben posats d'aigua, i la recuperació d'aigua ha sigut important i ens han facilitat els treballs d'extinció d'incendis. Així com les faixes de baixa càrrega de combustible que s'havien treballat, i que és una feina que es fa a entre l'Ajuntament, les ADS, el Medi Natural i Bombers, que es coordinen i es valoren quines. Aquí s'han fet treballs que ens han permès utilitzar-los com a punts d'ancoratge per treballar amb els vehicles, amb més seguretat. I en aquest cas és una cosa que vull remarcar, aprofitar la entrevista, perquè ens ha anat molt bé. I és un exemple clar d'una gestió que al final veu els seus fruits.
Bé, i també m'agradaria parlar sobre el tema dels desallotjats. Hi ha hagut en total una cinquantena de persones durant aquest incendi que han hagut de ser evacuades, bé en cases de familiars o amics, o també l'alberg de Tivissa, que l'Ajuntament de Tivissa ha posat a disposició. Aquestes persones que ahir per la nit totes van tornar a la seva casa, ja no?
Sí, afirmatiu. Ahir per la nit es va autoritzar el retorn de totes les persones que s'havien fet el desallotjament.
Per seguretat era, únicament. Perquè...
Sí, el que vull deixar molt clar és que les evacuacions van ser sempre en caràcter preventiu. És a dir, el dia de l'inici de l'incendi, amb una previsió d'entrada de mestral, que el seu potencial, o nosaltres havíem marcat uns eixos de confinament, que són els que ens havien marcat com a lloc des d'on no hauria de passar l'incendi, i llocs que ens permetien defensar que des d'allà no passés, és a dir, emplaçar vehicles amb seguretat i on teníem punts d'aigua, doncs aquests eixos de confinament abarcaven tota una superfície d'unes 600 hectàrees, que és el primer potencial que nosaltres havíem parlat. Clar, com a criteri de seguretat és que en aquesta zona, possiblement afectada, que nosaltres no podem fer la valoració de fins on arribarà, perquè dependrà de la intensitat del vent, el que no podem permetre és que en aquesta zona, que podem dir com a zona calenta, no podem esperar que arribi el foc per fer desallotjaments. Els hem de fer amb caràcter preventiu. Per això, inicialment es van evacuar les 13 primeres masies. I el dia següent, quan vam veure l'evolució i la marinada ens va canviar l'abans de l'incendi, se van complementar més evacuacions. Però bàsicament sempre és en caràcter preventiu per no tenir manca de previsió. Jo crec que sempre és molt més favorable poder treballar sense la preocupació de tenir que anar a buscar gent perquè els incendis ens tiri a sobre.
Bé, senyor González, i ja per acabar, la última pregunta. La setmana que ve arriba ja Sant Joan, aquest estiu que està ja a punt de començar, si li vol fer una crida a tots els oients de la ràdio per a que tinguin en compte aquest estiu amb el foc.
Efectivament, jo agraeixo l'oportunitat, però jo crec que, tot i que la campanya d'estiu sempre donem consells i demanem prudència i precaució, sobretot en les activitats agrícoles i de lleure, el cas de la nit de Sant Joan és un cas especialment sensible i sobretot ara i en l'experiència de l'incendi aquest que acabem de tenir, demanaria la màxima prudència i seguir els consells de seguretat i de precaució que es donen tant des de bombers com agents rurals com protecció civil per evitar que qualsevol activitat lúdica ens pugui comportar un punt d'inici d'algun incendi. Per tant, demanaria la màxima col·laboració i la màxima prevenció a tots els ciutadans.
Molt bé, doncs, Fèlix González, cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per atendre la trucada a la ràdio i enhorabona per la feina feta durant aquests dies.
Moltes gràcies a vostès i bon dia.
Que vagi bé, bon dia.